La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia a la cruïlla cultural. Ens ha passat que aquesta setmana hem tingut debat electoral de les europees quan tocava el programa aquest. I l'hem trasllat avui i, per tant, els que feien aquest programa no hi són i jo faig de recader de circumstàncies. Em toca presentar avui aquesta tertúlia amb amics de fa anys, perquè que és la gent de l'Ateneu Sant Cugatenc, que a més van fer un aniversari important la setmana passada, els 25 anys de cursos i tallers, però que ens servirà per repassar l'actualitat d'aquesta entitat, com està, passat, present i sobretot futur, i a veure què ens explica. Ens acompanya la secretària de la Junta de Direcció d'aquesta casa, de l'Ateneu Sant Cugatenc, la Roser Casamitjana. Molt bon dia.
Bon dia.
Ella ha estat moltes coses en aquesta ciutat i ho continua sent, i fins que aguanti. I ens encanta veure-la circular per un costat i per un altre. Gràcies de venir. També la Laura Torres, que és la responsable de programació cultural de l'Ateneu i també responsable de comunicació. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir. I ens ha arribat el Toni Ramon, que és el director de Tot Plegat, i s'asseu ara a la cadira la Isabel Carrero, que és la responsable de cursos i tallers, que de fet és el que representava, que celebràvem la setmana passada en aquesta trobada que es va fer en el Club Muntanyenc per recordar una fita històrica, no tant del Club Muntanyenc, perdó, de l'Ateneu Sant Cugatenc, no tant de l'Ateneu, que ho és, però també de la ciutat, perquè vam entrar en una dinàmica nova en els processos culturals de Sant Cugat, cosa que fer canvis d'aquest tipus no és tan senzill. I per això, doncs, aquesta celebració tenia la seva importància i per això es va voler celebrar. Benvinguts tots i gràcies d'estar aquí a Ràdio Sant Cugat avui, a Cugat Mèdia, en aquesta tertúlia, una dieta especial, ja he dit, perquè no hi éreu, que ho hem canviat per la qüestió del debat electoral, diguéssim, que vam tenir aquesta setmana sobre les eleccions aquestes europees tan importants i que poden ser bastant decisives de si ens enganxem a Europa o Europa se'n va i ens enganxem al Marroc. No sé, bueno, això és una discussió de futur d'Europa que no ens atany ara. Però bé, anem a l'Ateneu. 1956 és quan es va fundar aquest Ateneu.
Sí.
I és un... hem calculat, n'han dit 68 anys.
Uh-huh.
Són molts anys, són molts anys. Però hi ha una història que canvia a partir de l'arribada d'un nou president que revolucionava moltes coses a l'època, ja quan estava a la Caixa, i després també, que es diu el Ramon Pros, diguéssim que va ser un president que va capgirar la dinàmica d'aquesta entitat i la va obrir, la va posar a la modernitat, diguéssim, de les necessitats que podia tenir la ciutat i ho va saber copsar. No sé, a mi m'agradaria dedicar uns minuts ara a l'inici a la figura del Ramon, perquè per una qüestió també de malaltia i tal, ha quedat ara fora, va marxar, ha tornat, però en aquell moment, i per altres coses, no només aquesta, va ser un personatge clau de la història de Sant Cugat. No sé quins recorden teniu els que el coneixeu.
Bueno, sí, ell és el qui revoluciona l'Ateneu, per dir-ho d'alguna manera, i el qui el fa créixer, no?, fins a ocupar tot el que era la casa de la plaça Pep Ventura. Recordem que abans l'Ateneu primer no tenia ni la seu a la plaça Pep Ventura, quan hi va anar tenia els baixos d'aquell edifici, i a poc a poc va anar creixent fins a ocupar la totalitat de la casa, més dos locals adjacents de la plaça Pep Ventura, del carrer Sant Martí, etc. I és el que, donant confiança a un equip professional jove i molt dinàmic, doncs, li dona la volta al que havia sigut fins aquell moment l'Ateneu, no? Que originalment era un espai de col·leccionisme, de numismàtica i filatèlia, i que a poc havia anat incorporant, doncs, activitats culturals, doncs, presentacions de llibres, exposicions, algun curs puntual i poca cosa més, perquè també el local no donava per gaire més, no? I ell va fer una miqueta aquesta aposta. Torno a posar en valor aquests equips que va tenir durant tots aquests anys, doncs, per fer aquesta revolució, per fer créixer i per consolidar l'Ateneu fins al que hem conegut ara, no?
Perquè tu, quan t'incorpores, ja havia començat això.
Sí, jo m'incorporo el 2009 a la direcció de l'Ateneu el 2013, i el Ramon, ell fa el relleu forçat, no?, per qüestions de la malaltia que has comentat, el 2010, si no m'equivoco, 2010-2011, ara aquesta data em balla. O sigui, jo vaig coincidir relativament poc, però clar, l'Ateneu el coneixia, i a més amb la meva etapa de govern municipal del 2003 al 2006, doncs era una entitat de referència, no?, com ho eren altres, però l'Ateneu també.
Ara, no sé si algú vol dir més alguna cosa del Ramon, o si és...
No.
D'aquesta etapa, però sí que és cert que va tenir una visió de les necessitats de la ciutat i com una entitat s'hi podia incorporar sense trencar amb el passat, però pensant en el futur, no? Vull dir, aquestes coses que s'ha de tenir una visió molt clara i que costa de trobar moltes vegades a les direccions de, jo que sé, polítiques, associatives de la ciutat. Vull dir que moltes vegades estem sempre sobre el present, que no ens deixa caminar, perquè el present se'ns menja cada dia, el dia a dia se'ns menja, i no mirem més enllà, perquè a vegades potser cal no fer gran cosa ara perquè hem de fer-nos grans més endavant i necessitem un procés. I això és molt complicat, és molt difícil de pensar i de preveure. Bé, no sé, esteu contents de com va anar l'acte l'altre dia? No sé com el vau celebrar, i vaig a ser bàsicament perquè pensava que era una fita històrica de la ciutat, un canvi de presentar la cultura o l'accés a la cultura que no existia, i tu ets la responsable dels cursos, Isabel, i no sé com ho vas veure, com ho has viscut i què representa per tu com a responsable actual dels cursos d'Itàlia.
Sí, de fet va ser una trobada molt agradable, van venir professors i col·laboradors i membres d'equips tècnics anteriors, i va estar molt bé trobar-nos, fent-nos unes fotos tots junts, els d'abans, els d'ara. També hi va haver molts que no van poder venir, però també va ser una manera com de tornar a prendre el contacte, no? I, ostres, sí, no podem venir, però la veritat és que sí, jo crec que tothom va estar molt a gust, ens vam fer moltes fotos, va ser una estona molt tranquil·la i molt agradable, i jo crec que en fem una bona valoració, la veritat.
Vaig sentir en els discursos, no me'n recordo, però tu ho sabràs, de quan van començar amb menys de 100 alumnes i esteu a més de 4.000, no sé les xifres exactes.
Sí, les primeres xifres que hem trobat dels primers cursos, del 1998, el primer curs que des del quan contem els 25 anys, que és la programació trimestral, eren cap a 80 alumnes, i ara estem, no recordo exacte, però més de 4.700, que vam comptar l'any passat. O sigui, han passat 25 anys, és veritat, però és una molt bona evolució.
La ciutat no ha doblat de població, però gairebé.
Exacte.
Exacte.
Sí.
Però vosaltres heu multiplicat per molt més.
Hem multiplicat per bastant, sí.
I en aquest multiplicar-vos de cursos i de tallers, què heu anat notant? Clar, va haver-hi el trasllat el canvi de seu, i el tema dels espais són claus a vegades per poder fer activitats. Us heu pogut en sortir en aquesta fase, en aquest trasllat de l'inici de Pep Ventura, que la idea inicial era que hi haguessin dues seus, però al final no va ser possible perquè la propietat, doncs, va posar molts impediments en aquell moment i es va quedar amb una seu. En feu prou amb aquella seu en aquell moment?
Home, no, ha quedat petita. En tot cas, la nostra intenció a curt termini és consolidar la cessió d'aquell espai. Per tant, s'han d'obrir converses, s'han obert, però vull dir, seriosament i assegudes a taula, fins, crec que d'aquí uns 10 dies comencem a parlar amb l'Ajuntament, únic punt a l'ordre del dia de la concessió de la seu. I a llarg termini el que hem d'anar plantejant és l'obertura cap a altres espais. No tenir més seus pròpies, no sé si aquesta ha de ser la solució, però sí intentar, com fem ara, de tenir moltes entitats acollides a casa nostra o anar a buscar entitats, poso l'exemple, no? Si volem fer tertúlies literàries no ens les inventem nosaltres, truquem a l'associació Gabriel Ferreter i les venen a fer ells a casa nostra, no? O sigui, intentar anar buscant aquestes relacions, i ara també seria el moment de buscar aquestes relacions amb espais, no? Hi ha moltes entitats a la ciutat que requereixen d'espais, per tant hauríem d'establir alguns acords conjunts per anar a buscar-los, a construir-los, a cercar la manera de que tots puguem créixer. Ens hem quedat petits una mica amb tot, amb cursos i tallers, estem tocant sostres d'ocupació, i en programació cultural hem de dir que no amb moltes propostes, que ens sap molt greu, però és que la sala és la que és i l'any té els dies que té, i la Laura ja fa mans i mànigues perquè tothom hi pugui tenir cabuda, però bé, la capacitat que tenim, amb molta modèstia a part, perquè moltes vegades, torno a dir, és proposta d'altres entitats que nosaltres acollim, però aquesta capacitat que tenim com a entitat de concentrar i coordinar tota aquesta activitat ens està superant a nivell de les quatre parets que tenim.
Bé, aquí juguen altres coses també, no? Ara hi ha un espai que pot ser que es pot dividir, però en gran és unes 150 o 170 persones, que és la Unió, que és la sala Clavé, que és de la ciutat, i és un espai, diguéssim, que entra en escena a partir d'ara per conferències grans o petites, perquè es pot dividir. Després, ara s'ha tornat a reprendre una cosa que es va abandonar, que era la biblioteca, que la biblioteca implicava que és una biblioteca, és un projecte ja d'aquests de nova generació, que és una casa de cultura amb una gran biblioteca dins, però això es va frenar, i ara s'ha aprovat el projecte inicial de l'obra, del projecte, vaja, i s'ha de fer l'aprovació definitiva d'aquí un temps, i després ja començarà a buscar el finançament, etc. Tot això s'ha encarit el projecte, però el tema és que ara no ho tenim, perquè ara ja hagués tocat, si haguessin fet les coses en el seu moment, perquè haguessin disposat molts més espais, diguéssim, d'aquesta casa de cultura nova, que hauria de marxar tota la part expositiva que tenim en la casa de cultura, més on hi ha els treballadors de la casa. Tot allò tornaria a ser per entitats, per fer trobades, reunions, etc. I tindríem un gran espai dintre de la biblioteca, que ara no existeix, espero que existeixi aviat, però aviat, com a mínim seran 3 o 4 anys fins que no es tingui, i a més al mateix temps, no només aquesta Casa de Cultura farà 55 anys ja, que ha donat molt de servei a la ciutat, sens dubte, però hi ha de continuar-ho fent, i necessitem aquests espais d'entitats que són oberts, no? Que un dia hi ha un i un altre, etc., però que estiguin molt més ben muntat a tota aquesta planta, i ens anirem a una possibilitat, diguéssim, d'espais, més els de la Unió, que espero que que acabi aquest estiu, acabaria la Cenotècnica, que va començar el govern actual, i a partir d'aquí doncs, és un altre espai. Aquest ja és més gran, també és divisible, però és més gran, també s'han de pensar, vull dir que són espais que són per fer moltes coses, i entre ells també les entitats, i després ens quedaria la biblioteca actual, que per cert està fatal, perquè no va l'aire condicionat, o sigui, és que, bueno, és tot de pegues, ens puja la calor i es peta l'aire, i no sé com, bueno, s'ha d'arreglar, sens dubte, perquè ara no tenim més tutia, no hauríem d'estar en aquesta situació, però ara hi som. I en aquesta sala de 1.000 metres quadrats seria, o la idea era fer, bueno, no sé si seguirà igual, jo parlo de com es va configurar això en un moment determinat, que després se n'ha anat a Norris, i ara no sé si es reprendrà tal qual, hauria d'haver la gran sala d'exposicions municipals d'art, i és una sala que pot permetre això i més coses. Per tant, guanyaríem espais nous, afegits, els que ja tenim, no? Però clar, tot això serà un procés de com a mínim 5 anys per veure, no? Si tot va bé. Perquè el tema finançament també és important i s'ha de negociar bé. Però bé, amb això estem. Per tant, aquest tema d'espais, que patim, sempre estem patint del mateix, se n'haurien d'haver incorporat ja uns quants, se n'ha incorporat només una part, i molt més tard del que esperàvem, en el cas de la Unió, per no sé, motius diversos, alguns explicats i altres sense explicar, però és el tema dels espais. I aquest tema sí que preocupa, perquè cada entitat que parla està parlant del tema d'espais, no? I vosaltres, no sé, heu de negociar molt, suposo, per poder sortir de casa vostra a ocupar un altre espai.
Sí, i és que sobretot hi ha un problema d'espai, és evident, i hi ha un problema de la governança d'aquests espais, no? De la governança de la cultura, de la gestió d'aquests espais. Jo crec que en els parlaments que vam fer l'altre dia per celebrar aquests 25 anys ja ho vam dir, no? De aquest prec de tenir en compte les entitats i el teixit associatiu a l'hora de gestionar equipaments públics. Nosaltres el que hem vist, l'Ateneu és un clar exemple, eh? En el moment que tens una seu i tens les claus de la seu, evidentment ben gestionada, amb tot el control municipal que calgui, només faltaria, vull dir, és un edifici municipal, per tant entenc que hi hagi una fiscalització del que s'hi faci, però el fet de tenir les claus jo crec que és un abans i un després per una entitat. O sigui, poder disposar de l'espai al 100%, fer una miqueta el que vulguis, quan vulguis, sense tots els problemes burocràtics que suposa demanar una sala a la Casa de Cultura un diumenge, per dir alguna cosa. Ho entenc, evidentment, s'han de gestionar uns conserges municipals, no és que no ho entengui, eh? Però, clar, la llibertat que et dona et multiplica la capacitat de créixer. No? La Unió, malgrat tot el que pugui estar passant, malgrat els dubtes de la gestió del teatre, de si podran incidir-hi o no, si podran dir-hi alguna cosa, el fet de que tinguin la seva part de la seu ja arreglada i en ple funcionament els ha consolidat el municipi. Les seccions funcionen millor que mai. L'Esbar, amb tots els seus problemes i totes les dificultats per pagar el lloguer, el fet també de tenir una seu que ells decideixen quan obren, quan tanquen i què hi fan, també els ha fet créixer moltíssim, no? I consolidar-se. O sigui, el problema no és només la manca d'equipaments, que és evident, sinó el com gestionem aquests equipaments. I aquí és on crec que hauríem de ser valents, copiar models que ja sabem que existeixen, Casa Orlandà, Ateneu Harmonia, Nou Barris, Farinera del Clot, altres sessions que hem vist a Sabadell, l'Ajuntament de Sabadell també té una sessió amb una de les associacions vinculades a la faràndula d'immoble que gestionen directament ells. Per tant, anem a mirar aquests models i intentem que les entitats puguin, diguéssim, governar-se en aquesta gestió d'equipaments.
No sé, jo penso que estem en aquesta fase. Hem de veure, l'Ateneu ha estat un exemple en aquest procés. El cas de l'Esbar, es va poder solventar un problema en el seu moment d'espai, d'arreglar l'espai, però tenen una hipoteca permanent en forma de lloguer durant molts anys, amb alguns problemes també de l'edifici. Però clar, els arriba una subvenció que pràcticament va per pagar el lloguer. I clar, després hi ha una diferència entre el tracte que té l'Ateneu i el tracte que pot tenir l'Esbar, no? O la Unió, en aquest cas. I per tant, s'ha de buscar igualacions aquí, i també una intercol·laboració, jo crec que entre entitats ajudaria molt a facilitar entre uns i altres, no? I penso que és un treball de futur, però aquí ara hem de parlar de debò, vull dir, no veure qui guanya ni qui perd. Vull dir, aquí és el tema, qui guanya és la ciutat, vull dir, això segur. I per tant, de com rendibilitzem tots aquests espais, mentre parlaves amb la Secudia, dic entre la setmana, el bar del teatre auditori, què passa en el bar del teatre quan no hi ha res? Pues és un espai, per fer-hi cursos. Penso, no sé, ara m'ha vingut al cap aquest. Vés arribar a un acord, jo no crec que sigui un gran problema, obrir, fer el curs i tancar i ja està. Vull dir que podria ser... Bueno, són espais que hem d'anar pensant, i quan en parles és quan te venen coses al cap. Si no en parles, no surt mai res. No? I pel tema de la programació cultural, diguéssim, Laura, què dissenyeu ara? Què esteu dissenyant?
Bueno, ara el que esteu parlant dels espais ens passa, no? Com comentava el Toni, que tenim programació cultural dimarts i dijous cada setmana, perquè la resta de dies la sala on fem la programació és polivalent, estem fent cursos de dansa, de pilates, de balta saló. Hem de fer l'equilibri aquest entre quan prioritzem la programació cultural i quan prioritzem els cursos, no? I llavors, normalment tenim dimarts i dijous per fer-la, però tenim un cicle amb l'associació Apropera, que fem un dimarts al mes òpera entre copes. Tenim el cicle amb tertúlia literària de Gabriel Ferrater, que ens apropen també ponents de primer ordre per parlar de poesia. Fem presentacions de llibres, acollint també un dijous al mes una de les presentacions o activitats de Cugat Negre, aquest cicle que va néixer l'any passat. Fem un dijous al mes concerts també a la sala, amb el cicle de la Cambra de l'Ateneu. I llavors ja amb això anem omplint i després tenim poc espai per xerrades que ens arriben d'entitats, no? O sigui, amb Intermón o amb Amnistia o amb diferents entitats més socials de la ciutat que volen fer alguna presentació o alguna xerrada. I amb el tema exposicions també ens succeeix que tenim la sala d'exposicions que fem 10 exposicions l'any o 11, però també tenim col·laboració ja amb el Lumínic, amb el Quad Foto, amb Firart, amb la Puntual de Mercantic, que ja ens ocupen uns espais i queda molt poc temps d'espai per poder fer exposicions individuals, no? I tenim molta demanda i hem de dir que no a molta gent. Per això jo crec que sí que és important que la ciutat vagi agafant altres espais i aquest interès de gent que està començant, que vol poder tenir un espai on poder exposar la seva obra, doncs que hi hagi més escenaris on això pugui ser possible.
Bé, l'Ateneu fa possible tot el que pot fer possible.
Evidentment, fem malabars, ja t'ho dic, per poder donar cabuda a
tot això.
Exacte, sí.
Però penso més que la teva secció no s'ha de moure d'allà, però en canvi la de cursos i tallers sí que podria trobar altres espais. Per moltes, penso que tindria més...
Té més possibilitats.
Més possibilitats si s'estudia una mica.
Ara estem començant a fer també, bueno, algun petit intrusió en el món del microteatre algun dissabte a la tarda. Vam fer un monòleg dirigit per la Dolors Vilarasau.
Amb la Carme
amb
González.
Amb la Carme González, sí, fa un mes aproximadament.
Veïna. Sí, veïna del
carrer. Veïna del nostre carrer.
Ara el dia 15 acollim 500 prometatges.
Sí, un homenatge.
Un homenatge al Jaume Pla. Que també aquest serà d'entrada gratuïta i ja podem fer l'inscripció la gent que vulgui acudir. I bueno, avui mateix tenim un concert aquesta tarda a les 8 al pati de l'Ateneu. La Cambra, que és el circ aquest que tenim a dins, a l'estiu surt a fora i diem la Cambra a la Fresca. Llavors aquesta nit tenim Arròs, que és un projecte d'electrofolk que barreja el folk més tradicional amb el sac de gemex com a instrument vertebrador.
Encara ho feu a dins?
Això no, serà fora. Ahir vam tenir un concert a dins, que va anar també molt bé, però avui tenim a fora. Avui
perquè el pati és un espai important. Eh?
El pati és la nostra placeta.
Sí. I des d'aquí convidem a qui vulgui venir, perquè encara ens queden entrades i és gratuït també, així que a les 8 d'aquesta tarda podeu gaudir de bona música al Jardí de l'Ateneu.
Passen ja 8 minuts de 9:45. Estem a la tertúlia cultural d'aquesta setmana amb uns horaris canviats, celebrant aquests 25 anys de cursos i tallers de l'Ateneu Sant Cugatenc, amb membres diversos de l'equip que tira endavant tot aquest projecte. I volia entrar en una altra fase d'aquest creixement, de com s'ajusta el finançament, no? O sigui, el tema dels diners, hem parlat d'espais però no hem parlat de diners. I el tema dels diners és complicat, perquè si apretes massa el preu dels cursos, t'abaixa, tens competència de l'Ajuntament, vas lleial i vas deslleial, crec, en algunes coses.
En
perquè,
algunes coses.
Sí, des de fitxar, de vegades te fitxen professors i després te posen el curs molt més barat.
Això mateix.
I després no hi ha massa control, diguéssim, de qui accedeix a aquests cursos, perquè si haguessis de presentar la renda, doncs tindria una lògica, però em sembla que no és el cas. I després tenim una cosa que també m'arriba de gent d'altres poblacions, de veïnes nostres, que volen venir als nostres cursos i tallers. Entenc que els de l'Ateneu no hi ha problema, però els públics, quan hi ha gent de Sant Cugat en llista d'espera, ja dic, per fer ceràmica, per exemple,
sí, sí.
Hi ha un pilot de gent esperant poder fer ceràmica. I resulta que hi ha gent que fa el curs, però que no són residents de Sant Cugat. No sé, tenim alguns problemes que hauríem d'acabar-ho d'arreglar, això, i potser també buscar una certa alineació de preus, i, perquè és que si no s'ha de trobar alguna via, no? Però, bueno, jo parlo de diners, no sé com aneu de diners, funciona?
Sí, ara portem uns quants exercicis seguits que respirem a final d'any.
Però ara heu aconseguit professionalitzar l'equip que funciona. Això sí. Em sembla que deu ser les primeres vegades de la història que passa. No?
Sí.
Perquè no ho recordo.
Sí, està consolidat i com et deia, els exercicis s'estan tancant, ja no es tanquen amb negatiu, que és una gran notícia per les entitats en general. I per nosaltres en particular, nosaltres ara vam tancar, més vam fer l'assemblea i aviat ho publicarem a la web per llei de transparència. Vam fer l'assemblea fa una setmana, oi, Roser?
Sí.
I estàvem parlant de que hem fet un pressupost a l'exercici interior 2023 de 700.000 pocs euros. D'aquests, un 20-22% són subvencions públiques. El 78% restant és els ingressos de la gent que ve a fer cursos, la gent que és sòcia de l'entitat i fa una aportació, donacions, etc. Per tant, podem dir que no som una entitat altament subvencionada. És evident que tenim una seu cedida, per tant, això tampoc podem perdre de vista. Però, clar, ho dic sempre, per arribar al 100%, aquest 22% és imprescindible. Per tant, les subvencions són imprescindibles. En tot cas, amb números absoluts, quan tu et mires el llistat de subvencions de l'Ajuntament de Sant Cugat, pot ser escandalosa la subvenció que rep l'Ateneu comparada amb una altra entitat. Però quan mires el global del nostre pressupost i el que representa l'aportació municipal, és un percentatge molt petit de tot el que és el pressupost. I amb el conveni que tenim, en el moment que ens vam traslladar de seu, es va fer una cosa que no em queixo, només l'explico, que és que es va retallar del conveni la part que l'Ateneu pagava de lloguer en els diferents propietaris dels seus locals. Per tant, quan es va passar d'una seu a l'altra, la subvenció es va retallar en aquesta part que deixàvem de pagar també. Per tant, a mi és allò tant més que em donin una subvenció que m'estalvi uns diners. Al final, el compte de resultats acaba sumant zero i ja hi estem d'acord, però vull dir, una mica per situar els números i com va la cosa.
Home, només caldria ara imaginar per un moment 4.000 alumnes més a càrrec de la planificació pública de la ciutat de cultura amb cursos i tallers, el que valdria. Només ens ha fet una pinzellada la Laura d'activitats culturals d'avui i demà.
Fem unes 60 activitats culturals.
I diu, si això ho haguéssim de programar...
Activitat cultural belluga 3.800 persones. O sigui, que parlem molt de cursos i tallers, perquè és una mica la... primera, que és el que celebràvem l'altre dia,
sí, sí.
I segona, que és el gran aparador de la casa. Però darrere de cursos i tallers hi ha una programació cultural que belluga gairebé les mateixes persones, i després una programació social que molta gent desconeix, i és la gràcia de que una entitat estigui gestionant tot això, no? Que després hi ha tota una sèrie de projectes claríssimament deficitaris, però que és la nostra vocació i és la nostra raó de ser, no? D'aportar també a la ciutat i a col·lectius amb més dificultats.
Volia entrar en això de la programació social perquè és desconegut i perquè moltes vegades quan algú defineix una entitat, pots agrupar-la per temes socials, temes amb persones amb dificultats, se'ls ajuda, sigui Càritas, o sigui per temes de malalties, no sé què, doncs penses en... Però l'Ateneu no surt aquí, però també hi hauria de ser. No. Per què?
Per què no surtim? No ho sé, però...
No, perquè... Què esteu fent en aquest sentit?
Estem fent... El gran projecte ara de l'àrea social, per volum, és el de salut mental, que ens hem convertit en club social des de fa un any, perquè des del 2012 vam començar un projecte d'incorporar persones amb un diagnòstic de malaltia mental a les activitats de l'Ateneu. Llavors, això, la Generalitat a la seva cartera de serveis ho té i es diu club social. L'Ateneu, com a entitat que érem, va haver-hi l'interès per part d'uns socis i es va tirar endavant amb una sabata i una espardenya, però torno a dir, gràcies a ser entitat, gràcies a no estar tot el dia mirant els resultats de projecte per projecte per decidir si es tira endavant o no, i amb l'ajuda, evidentment, que va anar creixent de l'Ajuntament i de la Diputació, al final ens vam poder registrar i acreditar com a club social, i la Generalitat ens ha acabat donant el finançament i el reconeixement oficial, que bàsicament és aquest finançament.
No? I això tant, que és un punt de trobada?
És un espai, sí, on hi ha una psicòloga i un monitor. En aquest cas és un espai de socialització, un espai de trobada, un espai de, on es munten una sèrie d'activitats per dinamitzar aquest col·lectiu, però que a la diferència d'altres clubs socials, nosaltres hem fet un pas més al tenir-lo integrat en una entitat generalista. O sigui, al final aquestes persones no només tenen l'activitat del club social, sinó que el fet que el club social estigui dins de l'Ateneu, cosa que ens ha costat de fer entendre, també t'he de dir, al departament, doncs que estigui integrat dins d'un Ateneu és multiplicador, perquè al final tenen les activitats de l'espai del club social, però venen els concerts.
I la resta d'activitats.
Al final, quan tres o quatre d'ells volen fer una activitat de dansa, ja no fem una activitat de dansa en el club social. Com només són 3 o 4, escolta, mirem el llistat dels nostres cursos, què us agradaria fer, i els vaquem perquè estiguin en cursos absolutament, em sap greu fer servir aquesta paraula, però totalment normalitzat, no? Sense cap mena d'estigma sobre aquella persona. O sigui, que l'efecte és multiplicador. I després, més enllà de salut mental, fem reforç escolar per nois i noies de secundària, i també l'exemple de ser entitat, aquest any no hi havia finançament per fer-ho, després ha acabat sortint. És igual, nosaltres vam començar i vam tirar endavant, no? O sigui, al fi, cap empresa et començarà a treballar sense un pressupost com a mínim signat damunt d'una taula, no? Doncs aquest reforç escolar va tirar endavant, català per ciutadania nouvinguda, i aprofitem que fem aquest català per fer una presentació de l'entorn d'acollida. O sigui, no només ens quedem amb la llengua, sinó que anem a visitar la biblioteca, el teatre auditori, la Casa Cultura, els bastoners, els geganters, l'assaig de gitanes. O sigui, acompanyem la ciutadania nouvinguda a que trenqui el gel amb diferents espais i entitats de la ciutat perquè els coneguin i els incorporin en els seus espais de temps de lleure, no? I envelliment actiu amb els joves jubilats.
Pues moltes coses, no? Hem parlat una mica del passat, una mica del present, i m'agradaria acabar, queden 14 minuts per acomiadar aquesta tertúlia, i que parléssiu tots, ara sense... Com veieu el futur d'aquesta entitat a la que pertanyeu, que hi treballeu, que hi penseu, que tot el dia forma part de la vostra vida, entre altres coses espero, però que forma part important de cadascun. Jo volia començar per la Roser. Quin futur li veus en aquesta entitat?
Home, jo li veig un futur molt prometedor perquè per la gran diversitat de coses que ofereix, més enllà dels cursos i tallers, i per mi personalment és important tota la programació cultural i social que fa l'Ateneu. Potser és una de les coses que a mi m'ha enganxat, la programació cultural, ha dit la Laura. Cal dir que molta d'aquesta programació és gratuïta, vol dir que hi ha algú altre que ho paga, però no el propi usuari. Això és una cosa que no és freqüent a Sant Cugat, i a més jo crec que s'hi fa un tipus de cultura diferent que contrasta, si m'ho deixes dir així, amb la que es fa al teatre auditori, no? Que és l'oficial i la que tal. Però aquesta és un altre tipus de cultura que per mi és molt interessant. I per tant jo penso que aquesta diversitat, ja no sols dels cursos i tallers, sinó de tota aquesta programació cultural i de totes aquestes sinergies que l'Ateneu ha sigut capaç de fer amb altres entitats, per mi això és valuosíssim. I és la manera de fer la cultura de Sant Cugat, és a dir, que quan es fa un pla de cultura, que n'hem fet diversos, com tu saps, i que molts estan en un calaix, doncs jo crec que és això el que s'ha de tenir en compte, és això el que conforma per mi la cultura viva de Sant Cugat.
Aquesta xarxa.
Aquesta xarxa que jo crec que és bàsica.
En aquest futur és evident que el Teatre Auditori
compleix la seva funció, diguem-ho
així. Té la seva funció, té un públic, però Sant Cugat hem de buscar més públics. De fet, el motiu de la unió és que neixi un teatre amb públics diferents, públics que no hi són, que se'n van o no van enlloc i que els hem de treure i donar-los un tipus de producte cultural que s'adigui més, perquè el del Teatre Auditori és el camí ample, diguéssim, de les programacions culturals, i per tant ara contenta tots els públics i té un èxit de públic any rere any, per tant no s'ha de canviar. El que hem de fer
no ho qüestionem,
és fer novetats, i vosaltres esteu fent nous públics, i per tant el Teatre de la Unió també hauria de fer aquesta funció.
Jo només voldria afegir que les programacions culturals, que són de petit format si tu vols, però que no tenen res a veure, res a envejar amb qualitat amb qualsevol altra. I això crec que cal dir-ho, i crec que la gent que ve ho aprecia.
És indubtable. Sí. Aquest és el desig de futur de...
meu particular.
De la Roser i de la Laura, quin és el teu desig de futur?
Bueno, també és una mica en la línia de la Roser, no? Com a responsable de programació cultural, crec que és donar-li valor a aquesta programació de proximitat, on la gent està al costat del músic que està tocant o està a la mateixa alçada que el conferenciant que està parlant, no? I llavors hi ha una atenció molt plena, i hi ha una relació on la gent se sent part també de l'activitat, no? És com que jo no soc de Sant Cugat, vaig arribar just per treballar a l'Ateneu i he anat generant una relació amb els usuaris i usuàries que venen a la casa, que ja coneixes el nom de la gent, que ja hi ha una gent que sent l'entitat com a seva, no? Jo crec que aquest vincle, que cada cop s'ha permès en el dia a dia, per el món en on vivim, no? De deixar de cuidar a la gent, als veïns, al veïnatge, jo crec que l'Ateneu això ho cuida molt i espero que ho segueixi fent, i crec que totes les persones que hi treballem tenim aquesta consciència de servei públic, de que estem fent una feina social on les persones estan en el centre, no? Llavors crec que això, per mi, és el més important també de la feina a l'Ateneu.
Gràcies, Laura. Isabel, tu què esperes del futur?
Jo què espero? A veure, jo també comparteixo amb elles que jo hi veig un futur ara mateix esperançador. Sí que és veritat que haurem d'anar gestionant tot aquest tema d'espais i la propera sessió. Pel que fa als cursos, doncs el que deia el Toni, estem força plens, estan les aules bastant saturades, però sí que és veritat que sempre hi ha aquella mica de, no, de, no sé, fem un puzzle realment, i sempre intentem anar incorporant alguna novetat o anar fent algun canvi, i és una mica el que deia la Laura. El que,
dius novetats del curs que ve? Que
no, encara. No, me la reservo, reservo del curs que ve.
Un curs de pintura japonesa, no sé.
Ah, mira, no sé. De moment ara hem obert inscripcions de juliol, que el juliol hi ha unes pinzellades d'una mica de tot i alguna coseta nova.
Ah, fes bé l'article.
Venc l'article,
Sí, doncs,
doncs vinga, els cursos de juliol tenim una mica de tot perquè la gent ho provi, però també hem incorporat alguna novetat com risoteràpia o alguna cosa d'algun taller de cuina, alguna... Has dit... tinta xinesa no has dit, eh?
Perquè, no,
perquè japonesa, és que per això. Sí. Doncs tenim tinta xinesa, sí. Per això dic que el juliol...
I risoteràpia amb una col·laboradora d'aquesta casa, em sembla.
Sí.
D'aquí de la ràdio?
Sí.
Qui és, diguem-ho? No es pot dir?
La Gisela, sí, no ho sé, jo no ho anava a dir, però no està bé.
Està bé.
Doncs això pel juliol, i llavors el curs que ve ja ens el plantejarem, doncs, bueno, del... una mica, és que tenim moltes coses de continuïtat. Hi ha molta gent que fa molts anys que ve i que vol, i té el seu grup i té el seu espai i que vol el seu horari de l'anglès de ball o del, no sé, o de pilates o del que sigui, té l'espai a fora on es troben, o sigui, és que va més enllà de vaig a fer un curs d'anglès o vaig a fer una classe de ioga. Va molt més enllà d'això perquè es formen amistats i els veus quan surten, quan entren. No sé, és un aire que hi ha que respira de gent que està a gust i que ve allà a aprendre, clar que sí, però també a trobar-se i a conèixer gent nova. I això és un dels valors que hi ha també. És veritat que els cursos potser és el que deies, no? Que si els preus, que són a vegades diferents, més... A veure, nosaltres intentem ajustar-nos al que sigui el que puguem, però sí que és veritat que és una mica el motor de tot per poder complir després amb la programació cultural, però... Bé, a veure, de moment el futur el veig bé, i si continuem en aquesta línia i podem anar comptant amb tot l'espai, de moment anem bé.
Gràcies, Isabel. Jo estaria encantat de ser director d'aquest equip. Toni.
Sí, estic encantat de ser director d'aquest equip, sincerament. Crec que els hi dic a cada oportunitat que tinc, pública i privada, perquè realment, mira, ahir mateix, no, que acomiadàvem, bueno, per motius professionals, qui ha dirigit i va crear i ha dirigit fins ara la cambra de l'Ateneu, doncs ho ha de deixar, perquè no pot més, és a dir, no té més hores. I vaig dir una frase que no és meva, l'havia sentit a dir, però me l'aplico molt sovint, que quan tens tant talent al teu voltant, el millor que pots fer és no fer nosa. Intentem, doncs, jo almenys intento no fer nosa i posar les eines i facilitar que la capacitat, talent i capacitat de treball que té aquest equip, doncs, aflori.
Tens dos minuts per,
dos minuts per parlar de futur?
Quina foto veus d'aquí 10 anys a l'Ateneu? No
sé. Val, a mi m'agradaria pensar que l'Ateneu, amb la cessió de la seu, ha sigut, diguéssim, que exemple i laboratori perquè no siguem els únics. I que, per tant, d'aquí 10 anys veiem a la ciutat a entitats, abans n'he dit algunes, però la Unió, l'Esbar, Muntanyenc, o sigui, aquestes entitats que requereixen d'uns recursos i d'un equipament propi, veure'ls també com està ara l'Ateneu, que l'Ateneu pugui renovar aquesta sessió i que sigui, torno a dir, exemple, a exportar a altres nous espais que la ciutat ha de crear. Si a la ciutat crea aquests espais i cedeix la governança d'aquests espais en el teixit associatiu, jo crec que tindrem una ciutat molt rica culturalment i molt cohesionada. Són les dues grans potes d'entitats com l'Ateneu, no? la cultura, però també la cohesió, la relació i la coneixença entre veïns i veïnes.
Parlem de l'Ateneu, però acabem parlant de la ciutat, perquè al final som el que som, no? Però les tres han fet referència a una manera de fer, a una manera de cohesionar, d'establir les relacions. És una, podríem dir, una marca Ateneu, això? Una marca de fer cultura, de fer societat, de fer espais comunitaris, diguéssim. És això, és una marca pròpia, gairebé?
Sí. Jo, si m'ho deixes dir, que potser sóc la que he arribat darrer, diríem, la nouvinguda, que diria algú. Jo crec que això és un gran valor de l'Ateneu, la veritat. Jo m'hi he sentit acollida des del primer moment. Sento que participo d'un projecte comú, com si jo mateixa l'hagués format, quan representa que m'he incorporat darrerament. La gent que hi treballa és un excel·lent professional. La Junta tenim bon rotllo, que es diu així popularment.
Ens ha faltat el preci, avui.
Ens ha faltat el preci per... Bueno, m'ha enviat a mi, diríem així, en substitució, però crec que el preci hauria dit el mateix. És a dir,
el
que
tenim
ha...
habitualment cada setmana.
Exacte, que hi ha un excel·lent ambient i que, per tant, jo penso, i també una mica amb el quan, ja no sols a l'espai cultural, sinó en cursos i tallers, la gent no va només a fer anglès o a ballar, com és el meu cas, sinó que hi ha una interrelació social, diríem, amb la gent. Per tant, jo això ho valoro molt positivament, i no està amb totes les entitats, evidentment.
Tenia un minut d'or, així repartir, si voleu, afegir alguna cosa al que ha dit la Roser, que ha resumit molt bé aquesta manera de ser, no? Que d'alguna manera estem...
Jo crec que estem molt alineats, tot l'equip, no? Que tenim molt clar que el nostre públic és una joia a cuidar i que, a més, ens enriqueix moltíssim, perquè al final moltes de les activitats que es fan a l'Ateneu o projectes que s'han tirat endavant i que s'han acabat consolidant han vingut de proposta de la demanda d'altres entitats o de persones usuàries o de socis i sòcies, no?, que han detectat necessitats i que hem tingut la capacitat d'articular aquest nou projecte que feia falta a la ciutat, no?, tant sigui per atendre un col·lectiu o senzillament per un divertimento que cohesioni i reuneixi persones.
Doncs bé, moltes gràcies. Hem destinat uns minuts, gairebé 45 minuts, a parlar de l'Ateneu, amb motiu o l'excusa d'aquests 25 anys i d'aquesta celebració per veure on estem, on anem, i sortim amb molt bon rotllo, la veritat. Jo tinc aquesta impressió també que ha fet servir la Roser. Roser, moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres, a la Laura Torres també, que vagin bé totes aquestes programacions complexes que has de fer per encabir moltes coses amb espais difícils i amb calendaris difícils també, però que si la gent es posa al costat segur que tiraran endavant. I la Isabel, doncs, que té la responsabilitat de dir tots aquests cursos, els nous, els que ens ha començat a dir, jo he dit un per casualitat, però bé...
I gairebé
l'encert. I el director d'aquesta casa, que es diu l'Ateneu Sant Cugatenc, el Toni Ramon, doncs, que també forma part de les tertúlies habituals, però avui ha vingut com a president...
Com a director,
de l'entitat. Doncs moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i fer aquest repàs una miqueta com està, prendre pols aquesta entitat i el seu espai dintre de la ciutat. Moltes gràcies i gràcies a vostès. A reveure i fins una altra.